Joan. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons, sense buscar tres peus al gat.
Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Màxim, dilluns vinent estigui aclarida ja la unificació d'aquestes àrees, perquè som conscients de que hi ha moltíssima gent pendent, de que som un territori molt interconnectat, no?, i que entre diferents municipis, doncs, amb el mateix metro estàs canviant de municipi sense ni tan sols saber-ho, de que hi ha molta gent que té familiars i amistats en municipis molt propers que porta mesos sense poder visitar.
És Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, que insisteix a demanar que s'unifiqui la mobilitat de les tres regions sanitàries de Barcelona que avui han entrat en fase 1. Ara mateix cadascú està limitat a la seva àrea i, per exemple, un veí de Badalona pot anar fins a Arenys de Mar però no entrar a la capital, si no és per treballar o per causa de força major, és clar, com tenir cura d'una persona dependent. Colau, l'escoltàvem, voldria que la circulació fos lliure de Cubelles a Arenys com a molt tard dilluns vinent. És el dia 71 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny. Passem altres titulars del dia d'avui, d'aquest canvi de fases, i és que a banda de Barcelona també hi ha novetats a l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Ana Ruiz.
Sí, les tres regions han passat avui a la fase 2, on desapareixen les franges horàries que no són per a gent gran. També s'amplia a 15 el nombre de persones per trobar-se.
I també poden reobrir amb restriccions cinemes, teatres i centres comercials.
Igualment, l'interior de bars i restaurants sempre amb consum a les taules. Aquesta fase, la 2, també permet banyar-se o prendre el sol a platges i piscines.
Més coses. Primera visita institucional del president Quim Torra, que ha escollit la Conca d'Òdena.
I allà ha anunciat un paquet de mesures per reactivar la zona, com 1,5 milions d'euros a fons perdut, o que l'Hospital d'Igualada passi a ser hospital universitari.
Pel que fa a dades, Catalunya registra la xifra de morts més baixa des de l'inici de la pandèmia.
A les últimes hores hi ha hagut 13 defuncions, continuant la tendència a la baixa. Ara el total de morts s'enfila fins als 11.848.
I en esports, un Sevilla-Betis podria ser el primer partit de la represa de la Lliga.
Ho ha apuntat el president de la competició, Javier Tebas, que parla de dijous 11 de juny a les 10 de la nit al Sánchez-Pizjuán. En qualsevol cas, serà la segona setmana del mes segur.
I més enllà de la crònica esportiva, fem també un cop d'ull al temps que ens espera per les properes hores. Ho fem connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateu, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Continuem amb molts núvols, sobretot a la meitat oest de Catalunya, i més sol a les comarques gironines. Els núvols de la meitat oest fins i tot continuen deixant algunes precipitacions al terç sud del país. Aquí les precipitacions, fins i tot en alguns moments, han sigut d'intensitat moderada. Aquesta nuvolositat al llarg de les hores tendirà a minvar, però atenció, perquè novament a la tarda creixeran nuvolades, principalment a punts de muntanya, que tornaran a deixar alguns xàfecs localment moderats i fins i tot també amb tempesta. Afectaran principalment punts del vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental, així com també alguns punts de muntanya del sud de Catalunya. De cara a la jornada de demà, hem d'esperar que la nuvolositat tingui tendència a minvar. Ens espera un matí en general de sol i novament a la tarda creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, però seran menys desenvolupades que durant la jornada d'avui, tot i que puntualment tornaran a deixar algun xàfec molt aïllat a punts del Pirineu occidental. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Molt bon dia. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, els canvis de fase d'aquest dilluns. Comencem pel de Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud, que des d'aquest dilluns ja són a la 1. Això implica que ja s'hi poden fer visites a familiars i amics en grups de fins a 10 persones, a casa o al carrer, i també es pot fer esport en grups de 10, i els nens poden anar acompanyats de més d'un adult, però respectant les franges horàries, que recordem que en fase 1 només s'anul·len els municipis de menys de 10.000 habitants amb una densitat de població, això sí, inferior als 100 habitants per quilòmetre quadrat. Però hi ha més canvis, Anna.
O de no obrir les terrasses de bars i restaurants amb la meitat de taules. També comerços sense cita prèvia. No es pot, però, sortir de cada regió sanitària, inclosa Barcelona Ciutat, si no és per anar a treballar. Molts alcaldes i alcaldesses demanen que s'unifiqui aquesta mobilitat i que es permeti la circulació entre les tres zones. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, espera que es pugui fer dilluns vinent.
Màxim dilluns vinent estigui aclarida ja la unificació d'aquestes àrees, perquè som conscients de que hi ha moltíssima gent pendent, de que som un territori molt interconnectat, no? I que entre diferents municipis, doncs, amb el mateix metro estàs canviant de municipi sense ni tan sols saber-ho, de que hi ha molta gent que té familiars i amistats en municipis molt propers que porta mesos sense poder visitar.
Salut treballa per ampliar aquesta mobilitat, però es vol assegurar que no hi hagi riscos. Ho explicava aquest matí a Catalunya Ràdio la consellera Alba Vergés.
Tenim indicadors molt bons a les tres zones i això ens fa pensar que podem avançar en aquest sentit. I estem treballant, ho hem treballat amb l'Ajuntament de Barcelona, avui tinc reunió també amb l'àmbit de les dues metropolitanes, de les dues regions sanitàries, per parlar precisament això, de si unificant aquestes regions en qüestió de mobilitat doncs és positiu i balancejant-ho amb el risc que comporta.
Doncs a l'espera de veure què passa amb aquesta circulació entre àrees, obrim una roda de connexions per veure com van els canvis a la fase 1 en aquestes primeres hores. Comencem a Barcelona Ciutat. El Gremi de Restauració de Barcelona calcula que dos de cada tres terrasses esperaran a obrir a la fase 2, a banda que els han de quadrar els números. Recorden que en aquest cas la ciutat és una regió sanitària en si mateixa i, per tant, els seus veïns i veïnes no en poden sortir ni tampoc entrar els de fora. David Navarro, quina ha estat l'activitat a la ciutat aquest matí? Tenim indicadors? Bon dia.
Bon dia, doncs sí, el primer indicador en el qual anem a fixar el de la mobilitat. La regidora que se n'encarrega a l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de TNB, Rosa Alarcón, ha explicat a la xarxa que s'ha notat un augment de l'activitat.
Hem tingut un increment del vehicle privat i un increment també en l'ús del transport públic, més increment en l'ús del vehicle privat que sobre el transport públic, i aquesta és la fórmula que la resta de ciutats que havien sortit de fase 1 havia de ser el mateix comportament que a la resta de ciutats a nivell de l'estat espanyol.
I com tu dèiem abans, també estàvem molt pendents de les terrasses. Així, segons ha dit a la xarxa el president del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, només un terç s'ha posat en marxa, el que suposa el 20% dels locals de la ciutat. Per ara, no surten els números.
Pensa que el 50% d'una terrassa, quan el 72% d'elles tenen quatre taules o menys, això comporta doncs, que en el millor dels casos estigui permès un aforament de dues taules, per tant, màxim 8 persones, i això no és suficient.
Pel que fa a les botigues, des de Barcelona Comerç, no n'esperen gaires canvis respecte a la setmana passada, quan ja es va poder obrir sense cita prèvia.
Gràcies, David, i atenció perquè tenim més coses encara sobre la capital, i és que a partir d'avui l'Ajuntament també obrirà les platges al vespre per fer esport i per passejar. Creuen que així evitaran aglomeracions.
Tot i ser a la fase 1, la pràctica d'esport a la zona de platja ha de ser individual, no pas en grup. Des de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit, les platges de Barcelona acolliran esportistes individuals i passejos de la mateixa manera que durant la franja del matí. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha enumerat així els usos permesos que no inclouen encara el bany recreatiu o prendre el sol.
Obrim el torn de tarda, per tant, podem anar a passejar-hi i també podem anar-hi a practicar l'esport. Per tant, tot el que és l'esport individual, córrer o la natació, també la podrem fer en aquesta franja. També hi podrem anar a passejar, o sigui, l'obrim a totes les franges i, per tant, el que és la mobilitat activa la podem practicar i, en el cas del bany, només si anem a fer natació. I el passeig també. El que no s'hi pot fer encara és ni estada, per tant, ni estirar-nos, ni prendre el sol, ni els esports col·lectius, ni el bany recreatiu. Tot el que té a veure més, podríem dir, amb acumulació de persones, de moment això no està permès, ho situaríem en la fase 2.
Un altre anunci. Les guinguetes de platja gaudiran d'un descompte a les taxes el que queda d'any i començaran a obrir progressivament els propers dies o properes setmanes. I els parcs i jardins de la ciutat sí que permetran passar el temps de manera estàtica en grups de fins a 10 persones i respectant les mesures de seguretat.
Gràcies, Anna. El canvi és important per restauradors i botiguers que veuen una mica de llum amb aquesta reobertura. Vegem com els ha anat a Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. Des de primera hora, alguns ciutadans han pres el primer cafè del dia en aquestes terrasses, un fet quotidià que feia mesos que no era possible. Alguns propietaris han obert aquest dilluns com a prova, però no descarten tornar a tancar si els números no surten. Ho ha explicat Jordi Salvador, propietari del Forn Marena.
Un moment, quatre taules, la gent estava ansiosa de tenir-les, però bueno, hem de mirar si surt a compte o no tenir-les, perquè no som una ONG, i tenir una persona una hora per fer un cafè amb llet i un croissant, doncs no s'ho la compta.
L'inici de la fase 1 de la desescalada a l'àrea metropolitana ha implicat també més mobilitat al transport públic. Almenys així ho constaten les xifres de TMB d'aquest matí. Fins a les 9, l'ús del metro ha augmentat un 13% respecte al dilluns anterior i un 25% respecte a la fase 0.
I passem per un altre municipi dels que des d'avui ja són en fase 1 i que esperen en candeletes la 2 per reobrir les platges. És Arenys de Mar, Ràdio Arenys, Sílvia Cano, bon dia, com ha anat per aquí?
Bon dia, doncs Arenys de Mar ha entrat avui a la fase 1 amb pocs canvis respecte a la darrera setmana i la incògnita encara de com es gestionarà la temporada de bany. De fet, demà mateix es reuniran els alcaldes de tots els municipis costaners per tancar la temporada de platges. Tot i això, les tres platges del municipi estan obertes per la pràctica de l'exercici físic de forma individual, sempre i quan sigui amb les limitacions horàries establertes. La pesca també està permesa de 8 del vespre a 8 del matí. Tot i que el bany no està prohibit per part de la normativa estatal, des del consistori recomanen no banyar-se fins que Arenys de Mar entri en fase 2, previsiblement d'aquí 15 dies. El que sí que continua sota prohibició de moment és prendre el sol a la platja. D'altra banda, el 70% dels bars i restaurants de la vila ja han obert les seves portes amb les mesures de seguretat pertinents. El 30% restant han decidit que no ho faran fins a entrar a la fase 2.
També hi ha passos cap a aquesta fase, cap a la 2, en aquest cas parlem de l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Això vol dir que, entre d'altres, desapareixen franges horàries, excepte la de la gent gran, de 10 a 12 del matí, de 7 a 8 del vespre, i també s'amplia a 15 el nombre de grups de trobades. Més coses.
Es poden reobrir cinemes, teatres i centres comercials amb restriccions. També l'interior de bars i restaurants sempre amb consum a les taules. Aquesta fase també permet banyar-se o prendre el sol a platges i piscines.
És doncs un pas important i vegem com s'ha fet. Comencem pel Camp de Tarragona, la Nova Ràdio. David Fernández, bon dia. Com van aquestes primeres hores?
Hola, bon dia. Passejant per la capital del Baix Camp no es nota excessivament la diferència entre la fase 1 i la fase 2 al desconfinament. I és que el canvi evident va ser quan es va passar a la fase 1 i les botigues van poder tornar a obrir. Pel que fa a la restauració, alguns establiments continuen tancats i d'altres, de més aforament, obriran en el seu interior seguint les distàncies recomanades. Montsant Fons té una llibreria al bell mig de Reus, al costat de la plaça del Mercadal.
La veritat és que no. El que sí que es va notar molt va ser potser passar de la 0 a la fase 1, no? Perquè sí que durant la fase 0 hi havia hagut comerços que ja podien obrir cita prèvia, però van ser pocs comerços, que la majoria ja vam obrir doncs el dia 11, i realment ara fa 15 dies, el dia 11, doncs bueno, aquí al carrer, com aquell qui diu, entre cometes, hi havia cua, no?
A Reus, en aquesta segona fase, reprèn l'atenció presencial en oficines municipals amb cita prèvia i el servei de les biblioteques, i s'acaben d'obrir els parcs públics.
I al sud del Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, quina és allà la fotografia d'aquest primer dia en fase 2? Ràdio Tortosa, Núria Mora, bon dia, ens ho explica, si us plau.
Bon dia. La intensa pluja que ha caigut durant tot el matí a la ciutat de Tortosa ha aigualit l'entrada a la fase 2 de la desescalada i s'ha vist poca gent pel carrer. Malgrat això, el fet que els bars ja puguin servir a l'interior dels locals ha afavorit l'assistència de clients que avui no podien seure a les terrasses. José Antonio Espinosa és el propietari de la cafeteria Cappuccino del centre de Tortosa.
La veritat és que ha anat bé. Passa que la fluència ja no ha sigut justeta, no ha sigut cap d'això, però bueno, no mos podem queixar. Dintre el que hi ha, que diuen que carrers mullats, que l'aixa d'ajuts, perfecte, ara ja veurem. Avui és el dia més pluja, però bueno, també ho acarreiem al temps.
La pluja també ha impedit que reobrís avui el mercat setmanal a l'aire lliure, com estava previst. Sí que hi ha hagut, en canvi, molta afluència de públic a establiments comercials més grans de 400 metres quadrats ubicats a l'entrada de la ciutat i que han pogut obrir avui per primera vegada des de l'estat d'alarma.
I la darrera connexió és amb l'Alt Pirineu i Aran. Ràdio Trem, Anna Solana, aquí què?
Bon dia, Trem, capital del Pallars Jussà. El canvi de fase ha estat rebut amb alegria, però tot i això l'Ajuntament ha optat per la prudència i anirà obrint els seus equipaments de manera gradual. Així ho explicava l'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Cases.
Cada vegada que anem desescalant una mica, ostres, la veritat és que amb molt optimisme, però i ara, per exemple, el cine no l'obrirem. La biblioteca s'està adaptant, a la que la tinguem adaptada, l'obrirem. Les piscines estem treballant per obrir-les, tampoc s'obre mai una piscina al maig, sempre s'obren al juny, per tant, tenim marge de temps.
I al carrer, avui dilluns és dia de mercat municipal a Tremp, la majoria de comerços oberts, però encara força bars i terrasses amb la persiana baixada.
I com es dèiem en titulars, avui el president Quim Torra ha fet la seva primera visita institucional i ha escollit Igualada com a primera destinació. Aquest matí hi ha anat a presentar un primer paquet de mesures de suport a la Conca d'Òdena. Ha seguit aquesta visita el nostre company Albert Cavaller, de Canal Taronja Anoia. Albert, bon dia, com ha anat?
Bon dia, doncs efectivament Torra s'ha reunit amb els representants de l'Aliança per la Conca, formada pels alcaldes i alcaldesses i per membres del sector social i econòmic del territori, que va estar, recordem, confinat perimetralment del 13 de març al 6 d'abril a causa del brot de coronavirus. Torra ha anunciat diverses mesures de xoc per pal·liar la situació de crisi econòmica que es pot generar a la zona. En destaquen 1,5 milions d'euros per al comerç a fons perdut, un pla per ordenar 300.000 hectàrees per a indústries tecnològiques o convertir l'Hospital d'Igualada, que va ser el focus de coronavirus a la Conca, en un hospital universitari. Així ho ha explicat Torra aquest migdia.
L'Hospital d'Igualada serà també un hospital universitari. Amb això acabem de completar un mapa universitari per Igualada i per la Conca, que pensem que pot ser d'un gran interès. Estem pensant amb l'alcalde de 1.000 estudiants en aquesta subcomarca i, per tant, també ens ajudarà en el que és la reactivació econòmica, en el dinamisme tant del comerç com cultural, molt i molt necessari.
A banda, el president també s'ha reunit amb diversos representants del Consorci Sanitari de l'Anoia, qui ha agraït personalment la seva tasca que van dur a terme durant els dies més durs del brot a Igualada, en què gairebé un 20%, recordem, de la plantilla de l'hospital va estar a casa en quarantena.
Gràcies, Albert. Connexió en directe amb els companys de Canal Taronja Anoia. Passa un minut d'un quart de tres. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Salut estudia permetre la mobilitat entre les tres regions sanitàries de Barcelona.
És una petició que fan des de molts ajuntaments que veuen, per exemple, com de Badalona no es pot anar fins a Arenys, però no es pot anar fins a Arenys, volíem dir, però no entra a Barcelona. L'alcaldessa Ada Colau ha dit que espera que sigui una realitat dilluns vinent.
Les tres regions barcelonines han entrat avui a la fase 1, però també hi ha novetats a l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
Les tres regions han passat avui a la fase 2, on desapareixen les franges horàries que no són per a gent gran. També s'amplia a 15 el nombre de persones per trobar-se.
I ara en parlàvem, primera visita institucional del president Quim Torra, que ha escollit la Conca d'Òdena.
I allà ha promès un paquet d'ajuts a fons perdut d'un 1,5 milió d'euros, aproximadament.
Pel que fa als esports, un Sevilla-Betis podria ser el primer partit de la represa de la Lliga.
Ho ha apuntat el president de la competició, Javier Tebas, que parla de dijous 11 de juny a les 10 de la nit al Sánchez-Pizjuán. En qualsevol cas, serà la segona setmana del mes de juny.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos. Però si hi ha una cosa que no canviarà mai, és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
L'escoltàvem a la portada. Tornem ara a parlar de l'alcaldessa de Barcelona, d'Ada Colau, que ha anunciat aquest matí que l'Ajuntament de la capital destinarà 7 milions d'euros en pla extraordinari d'activitats per a infants i adolescents aquest estiu. Això permetrà augmentar en 40.000 les places de casals i activitats. Montse Hidalgo, ens en dones més detalls, si us plau. Bon dia.
Bon dia. Doncs l'Ajuntament de Barcelona vol oferir lleure, però també suport emocional a infants, adolescents i joves d'entre 1 i 25 anys. Serà la fase 3, o sigui, durant els mesos de juliol, agost i setembre, amb activitats gratuïtes i casals de pagament, si bé la intenció és adjudicar beques a tothom que compleixi els requisits per aconseguir, tal com ha dit l'alcaldessa de Colau, compensar els mesos de confinament.
Després de tots aquests mesos amb nens i nenes sense escola i tancats la major part del temps a casa, creiem que és molt important que hi hagin activitats a tota la ciutat durant tot l'estiu, no només el mes de juliol, sinó també el mes d'agost.
L'oferta de l'estiu inclou l'obertura de centres cívics, biblioteques i patis oberts a tots els districtes. Colau també ha afegit que ha demanat a la Generalitat que mantingui les targetes moneder de les beques menjador aquest estiu.
Gràcies, Montse. Continuem. Encetem una setmana que serà clau pels treballadors de les plantes de Nissan a Catalunya. Dijous la companyia ha de fer públic el seu pla de viabilitat i dirà si segueixen obertes o no. Ja fa setmanes que els treballadors estan en vaga per aquesta incertesa i ara acceleren els contractes amb les administracions per fer pinya i intentar salvar aquestes plantes. La setmana passada es van reunir amb el govern i avui ho feien amb la Moncloa. Jordi Casino, amb qui s'han trobat i què han dit al sortir? Bon dia.
Bon dia, doncs s'han trobat amb el secretari general del Ministeri d'Indústria, Raül Blanco. Els comitès d'empresa han decidit, després de la trobada, que faran demà mateix una acció de protesta a Barcelona per reivindicar el futur de la multinacional a Catalunya. En aquesta trobada d'avui li han exposat a Blanco els objectius de la seva lluita i la necessitat d'anar tots junts per forçar la multinacional a apostar per les plantes que té a Catalunya i el conjunt de l'Estat. Des del Ministeri els han manifestat la preocupació de l'administració central per la situació de Nissan i els han confirmat que estan treballant de manera coordinada amb la resta d'administracions per convèncer la multinacional que mantingui la seva activitat a Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts a la xarxa Miguel Ángel Boita, secretari general de Comissions Obreres al grup Nissan.
Que están todas trabajando a una para que Nissan no se vaya de España, que van a empezar a sacar los dientes como administraciones y le van a empezar a poner muy claro a Nissan que no debe de marcharse y que si se va le tiene que salir bastante más caro irse que quedarse, que Nissan es rentable quedarse, que evidentemente no vamos a entender ni en España ni en el resto de Europa que la primera empresa que ponga el cierre encima de la mesa después del tema del COVID sea Nissan para irse de Europa.
L'acció de protesta de demà serà a les 8 del vespre a la plaça de Sant Jaume i servirà per denunciar la situació d'incertesa en què es troben les plantilles de Nissan a l'espera que la multinacional aclareixi, en principi aquest mateix dijous, els seus plans de futur, ja que hi ha en risc més de 20.000 llocs de feina.
Doncs veurem què passa. Gràcies, Jordi. Més coses. Tot seguit parlem de turisme, de la campanya que faran enguany a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Aquest matí l'han presentada. És una campanya adreçada a la situació de la pandèmia i adreçada als mercats nacional i estatal. Ràdio Ciutat de Tarragona. Laura Rovira, bon dia. Ens en dones més detalls, si us plau.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha presentat aquest matí la nova campanya turística de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre adaptada a l'actual situació per la Covid-19. L'objectiu principal de la campanya és reactivar i enfortir el sector turístic. Destinacions segures, atractives i que generen confiança a l'hora de tornar a planificar les vacances. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, assegura que és una campanya promocional que busca tocar la fibra al mercat nacional, que és la prioritat de captar en aquesta acció.
Que són unes campanyes que s'han fet també amb un caire molt, molt emotiu i jo crec que toca molt la fibra i molt adreçades doncs, al sector turístic en el qual nosaltres creiem que amb aquesta situació ens hem d'adreçar ara mateix primordialment o principalment, que és aquest turisme més de proximitat del que seria el turisme català i el turisme estatal, tot i que evidentment no descartem en absolut també apropar-nos novament al turisme internacional.
Noves creativitats, un missatge adaptat al nou escenari i un espot televisiu integren una campanya diferent, sensible, pròpia i que referma l'essència de les destinacions.
Gràcies, Laura, des de Tarragona. Tot seguit un apunt cultural que, malauradament, doncs, ens parla d'una altra cancel·lació, la del Rockfest BSN, que s'havia de fer a Santa Coloma de Gramenet. El posposen fins l'any vinent. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Badalona. Raquel Moreno, bon dia, tot teu.
Bon dia, ara la cita més rockera canvia de data i tindrà lloc de l'1 al 3 de juliol del 2021. Des de l'organització afirmen que el cartell s'anunciarà properament. De fet, les entrades que ja s'havien venut per aquest estiu seran vàlides per a la següent edició del festival. Enguany, alguns dels artistes confirmats eren Kiss, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd o Celtica. El Rockfest Barcelona se celebra al Parc de Can Zam des del 2014.
Gràcies, Raquel, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Tot seguit, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tegas, ha reconegut que vol reprendre la competició el dijous 11 de juny. La voluntat del màxim mandatari és un únic partit aquell dia, seria un derbi entre el Sevilla i el Betis, el Sánchez-Pizjuán, i que a partir d'aleshores es desplegaria la resta del calendari. Paral·lelament, la Lliga ha comunicat als clubs que a partir d'avui ja es poden entrenar amb grups de màxim 14 jugadors, fins ara el límit era de 10. I ja és oficial, el Barça B, el Sabadell i el Cornellà seran els equips catalans que disputaran la fase d'ascens a segona divisió A, juntament amb el Castelló, que va tancar la Lliga com a primer classificat. De fet, avui el Barça B i el Sabadell han començat ja els entrenaments. Mentre que a tercera divisió, la federació també atorga el títol de Lliga a l'Hospitalet, que haurà d'enfrontar-se al quart, al Sant Andreu, mentre que el Terrassa segon jugarà la semifinal d'ascens davant l'Europa. Un Terrassa que està a l'espera de desinfectar les seves instal·lacions per poder reprendre també els entrenaments. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Miqui Romagosa.
El Terrassa està a l'espera de l'hoquei de l'Ajuntament de Terrassa de desinfectar les instal·lacions per poder començar els entrenaments per preparar el que serà el play-off d'ascens a la segona divisió B. El conjunt agarenc ha treballat i molt pensant en el futur amb la renovació del seu tècnic Xavi Molís, ara fa unes setmanes. Ara toca pensar en preparar aquesta eliminatòria davant l'Europa i rebre l'hoquei de l'Ajuntament. Recordem que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va deixar clar que vol facilitar el màxim que el Terrassa pugui estar l'any que ve a la segona B i posar punt i final a 11 temporades a tercera divisió.
I en bàsquet, l'Eurolliga ha decidit cancel·lar de manera definitiva la competició i deixar-la deserta per aquesta temporada. Recordem que hi participava el Barça. El principal entrebanc per reprendre-la han estat els intents per coordinar el pas entre fronteres i el fet de que en els 10 països implicats fins ara en aquesta Eurolliga de bàsquet hi hagués diferents plans de desescalada. També en bàsquet, perquè l'Uni Girona ha fitxat la jugadora sueca Frida Eldebrink, una jugadora amb un llarg recorregut internacional, i explicar també que en hoquei sobre patins, Sergi Llorca no continuarà al Noia Freixenet la propera temporada. El jugador de 22 anys, cedit pel Barça, ha militat en el conjunt del Sant Sadurní les últimes 3 temporades. L'escoltem.
Han estat 3 anys increïbles. Gràcies per haver-me fet sentir com a casa. Ha sigut un orgull poder defensar aquests colors i una sort, doncs, poder aprendre de tots els valors que representa el club i la gent que en forma part. A partir de la temporada que ve, aquí tindreu un aficionat més. Força, noia.
I el corredor Mató Palafrugell ha fet públic el seu tercer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta d'Albert Carol, que aquesta campanya ha militat al Saint-Omer francès. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. És la crònica esportiva, l'actualitat esportiva d'aquest dilluns. 3 minuts i una mica més i arribem a 2:15. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local. I know I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears.
The world and never in my wildest dreams would I come running home to you. I've told a million lies, but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you see of me. Remember when I broke you down to tears. Gave you hell through all the years. So I'm wrong, I've walked that road before and left you on your own.
for yesterday, the records that I play. Please forgive me for all I've done. So
xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Màxim dilluns vinent estigui aclarida ja la unificació d'aquestes àrees, perquè som conscients que hi ha moltíssima gent pendent, de que som un territori molt interconnectat, no? I que entre diferents municipis, doncs, amb el mateix metro estàs canviant de municipi sense ni tan sols saber-ho, de que hi ha molta gent que té familiars i amistats en municipis molt propers que porta mesos sense poder visitar.
És Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, que insisteix a demanar que s'unifiqui la mobilitat de les tres regions sanitàries de Barcelona que avui han entrat en fase 1. Ara mateix cadascú està limitat a la seva àrea i, per exemple, un veí de Badalona pot anar fins a Arenys de Mar, però no entrar a la capital catalana si no és per treballar o per causa de força major, és clar. Colau, l'escoltàvem, voldria que la circulació fos lliure de Cubelles fins a Arenys a partir de dilluns vinent. És el dia 71 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny. Repassem altres titulars de aquest dia de canvi de fases, i és que a banda de Barcelona també hi ha novetats a l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Ana Ruiz.
Les tres regions han passat avui a la fase 2, on desapareixen les franges horàries que no són per a gent gran. També s'amplia a 15 el nombre de persones per trobar-se.
També poden reobrir amb restriccions cinemes, teatres i centres comercials.
Igualment, l'interior de bars i restaurants sempre amb consum a les taules. Aquesta fase, la 2, també permet banyar-se o prendre el sol a platges i piscines.
Més coses. Primera visita institucional del president Quim Torra, que ha escollit la Conca d'Òdena.
I ha anunciat un paquet de mesures per reactivar la zona, com 1,5 milions d'euros a fons perdut o que l'Hospital d'Igualada passi a ser hospital universitari.
Pel que fa a dades, Catalunya registra la xifra de morts més baixa des de l'inici de la pandèmia.
A les últimes hores hi ha hagut 13 defuncions, continuant la tendència a la baixa. Ara el total de morts s'enfila fins als 11.848.
I atenció a una notícia d'última hora que s'està publicant a diversos diaris. Ho treuen a aquesta hora La Vanguardia, El País i també El Mundo. El ministre de l'Interior ha destituït el coronel Diego Pérez de los Cobos per pèrdua de confiança. També parlarem d'actualitat esportiva. Un Sevilla-Betis podria ser el primer partit de la represa de la Lliga.
Ho ha apuntat el president de la competició, Javier Tebas, que parla que dijous 11 de juny a les 10 de la nit al Sánchez-Pizjuán. En qualsevol cas, serà la segona setmana del mes de juny.
Tot això a l'actualitat esportiva. Fem ara un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Continuem amb molts núvols, sobretot a la meitat oest de Catalunya, i més sol a les comarques gironines. Els núvols de la meitat oest fins i tot continuen deixant algunes precipitacions al terç sud del país. Aquí les precipitacions, fins i tot en alguns moments, han sigut d'intensitat moderada. Aquesta nuvolositat al llarg de les hores tendirà a minvar, però atenció, perquè novament a la tarda creixeran nuvolades, principalment a punts de muntanya, que tornaran a deixar alguns xàfecs localment moderats i fins i tot també amb tempesta. Afectaran principalment punts del vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental, així com també alguns punts de muntanya del sud de Catalunya. De cara a la jornada de demà, hem d'esperar que la nuvolositat tingui tendència a minvar. Ens espera un matí en general de sol i novament a la tarda creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, però seran menys desenvolupades que durant la jornada d'avui, tot i que puntualment tornaran a deixar algun xàfec molt aïllat a punts del Pirineu occidental. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
En prenem bona nota. Gràcies, Jordi. Fins demà. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts, una mica més, del punt de 2:15. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, els canvis de fase d'aquest dilluns. Comencem pel de Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud, que des d'aquest dilluns, com dèiem, ja són a la 1. Això implica que ja s'hi poden fer visites familiars i amics en grups de fins a 10 persones a casa o al carrer. També es pot fer esport en grups de 10 i els nens poden anar acompanyats de més d'un adult, però respectant les franges horàries, que recordem que en fase 1 només s'anul·len els municipis de menys de 10.000 habitants, això sí, amb una densitat de població inferior als 100 habitants per quilòmetre quadrat. Però hi ha més canvis.
Sí, poden obrir les terrasses de bars i restaurants en la meitat de taules, també comerços sense cita prèvia. No es pot, però, sortir de cada regió sanitària, inclosa Barcelona ciutat, si no és per anar a treballar. Molts alcaldes i alcaldesses demanen que es unifiqui aquesta mobilitat i que es permeti la circulació entre les tres zones. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, espera que es pugui fer dilluns vinent.
Màxim, dilluns vinent estigui aclarida ja la unificació d'aquestes àrees, perquè som conscients de que hi ha moltíssima gent pendent, de que som un territori molt interconnectat, no? I que entre diferents municipis, doncs, amb el mateix metro estàs canviant de municipi sense ni tan sols saber-ho, de que hi ha molta gent que té familiars i amistats en municipis molt propers que porta mesos sense poder visitar.
Salut treballa per ampliar aquesta mobilitat, però es vol assegurar que no hi hagi riscos. Ho explicava aquest matí a Catalunya Ràdio la consellera Alba Vergés.
Tenim indicadors molt bons a les tres zones i això ens fa pensar que podem avançar en aquest sentit. I estem treballant, ho hem treballat amb l'Ajuntament de Barcelona, avui tinc reunió també amb l'àmbit de les dues metropolitanes, de les dues regions sanitàries, per parlar precisament això, de si unificar aquestes regions en qüestió de mobilitat, doncs és positiu i balancejant-ho amb el risc que comporta.
Doncs a l'espera de veure què passa amb aquesta circulació entre àrees, obrim una roda de connexions per veure com van els canvis a fase 1 en aquestes primeres hores. Comencem per la capital, per Barcelona ciutat. El Gremi de Restauració de Barcelona calcula que 2 de cada 3 terrasses s'esperaran a obrir a la fase 2. A banda que els han de quadrar els números, recordem que en aquest cas la ciutat és una regió sanitària en si mateixa i, per tant, està tancada. Els seus veïns i veïnes no en poden sortir, però tampoc poden entrar-hi de fora. David Navarro, quina ha estat l'activitat a la ciutat aquest matí? Tenim indicadors? Bon dia.
Bon dia, doncs sí, el primer indicador en el que ens hem fixat és el de la mobilitat. La regidora que se n'encarrega a l'Ajuntament de Barcelona, presidenta de TMB també, Rosa Alarcón, ha explicat a la xarxa que s'ha notat un augment d'activitat.
Hem tingut un increment del vehicle privat i un increment també en l'ús del transport públic, més increment en l'ús del vehicle privat que sobre el transport públic, i aquesta és la fórmula que la resta de ciutats que havien sortit de fase 1 havia el mateix comportament que la resta de ciutats a nivell de l'estat espanyol.
També estàvem molt pendents de les terrasses. Així, segons ha dit a la xarxa el president del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, només un terç s'ha posat en marxa, el que suposa el 20% dels locals de la ciutat. Per ara no surten els números.
Pensa que el 50% d'una terrassa, quan el 72% d'elles tenen 4 taules o menys, això comporta, doncs, que en el millor dels casos estigui permès un aforament de 2 taules. Per tant, màxim 8 persones, i això no és suficient.
Pel que fa a les botigues, des de Barcelona Comerç no n'espera gaire canvi respecte a la setmana passada, quan ja es va poder obrir sense cita prèvia.
Gràcies, David. Vegem si aquest patró s'està reproduint a altres grans ciutats de l'àrea metropolitana. Connectem ara amb els companys del Prat Ràdio. Rocío Santa Eufèmia, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. Des del sector es mostren satisfets de poder aixecar la persiana més de 2 mesos després i poder tornar a reactivar els seus negocis. Escoltem a Eric Pardo, gerent del Degust, Francisco Javier Corbillo, del Bar Encuentro, i Lluís Aguado, del Cafè L'Artesà.
És una alegria, la veritat, perquè hem estat una llarga temporada que ha sigut, bueno, de molta por. I, bueno, i una alegria veure ja un altre cop gent per aquí, vull dir, és la veritat.
Al menos de momento, mira, ya que empezamos ya con la más que con el 50%, ya está trabajando para poder levantar el tema.
Moltes ganes de començar a treballar, sobretot de tornar una mica a la normalitat, i més que res pels treballadors i per tot el temps que hem estat aturats.
D'altra banda, avui és dia de retrobaments i és que a la fase 1 estan permeses les reunions de grups de 10 persones com a màxim, tant a domicilis com en espais oberts. Una situació molt desitjada per tota la ciutadania que ja pot veure els seus familiars i amics després de més de 2 mesos separats. Això sí, s'ha de fer seguint totes les mesures de protecció i mantenint la distància de seguretat.
Gràcies, Rocío, des del Prat Ràdio. I passem per un altre municipi que des d'avui ja és en fase 1 i que espera en Candeletes la 2 per reobrir les platges. És Arenys de Mar, Ràdio Arenys, Sílvia Cano, bon dia. Com ha anat per aquí?
Bon dia, doncs Arenys de Mar ha entrat avui a la fase 1 amb pocs canvis respecte a la darrera setmana i la incògnita encara de com es gestionarà la temporada de bany. De fet, dijous finalment es reuniran els alcaldes de tots els municipis costaners per tancar la temporada de platges. Tot i això, les 3 platges del municipi estan obertes per la pràctica de l'exercici físic de forma individual, sempre i quan sigui amb les limitacions d'horaris establertes. La pesca també està permesa de 8 del vespre a 8 del matí. Tot i que el bany no està prohibit per part de la normativa estatal, des del consistori recomanen no banyar-se fins que Arenys de Mar entri en fase 2, previsiblement d'aquí a 15 dies. El que sí que continua sota prohibició de moment és prendre el sol a la platja. D'altra banda, el 70% dels bars i restaurants de la vila ja han obert les seves terrasses amb les mesures de seguretat pertinents. El 30% restant han decidit que no ho faran fins a entrar a la fase 2.
Gràcies. Fins aquí hem repassat el territori català que ha entrat en fase 1, però també hi ha canvis a la fase 2. En aquest cas parlem de l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Això vol dir, entre d'altres, que desapareixen les franges horàries, excepte les de la gent gran, que són de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 del vespre. També s'amplia a 15 el nombre de grups de trobades i més coses.
Es poden reobrir cinemes, teatres i centres comercials amb restriccions. També l'interior de bars i restaurants, sempre amb consum a les taules. Aquesta fase també permet banyar-se o prendre el sol a platges i piscines.
Un pas important. Anem a veure com ha anat el Camp de Tarragona. Altafulla Ràdio, Albert Jansà, bon dia. Com van aquestes primeres hores?
Bon dia. L'Ajuntament d'Altafulla ja ha anunciat que aquest estiu no hi haurà dutxes ni lavabos a la platja perquè no té els recursos suficients per complir amb les mesures d'higiene que les autoritats sanitàries han decretat per aquests espais. Una decisió gairebé conjunta de la recent creada taula de municipis per al litoral sostenible que va des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Sitges. Alba Muntades és la coalcaldessa d'Altafulla.
La gran majoria de municipis, això és tant per aquest estiu, no tenia els serveis de dutxes i lavabos temporals de les platges, bàsicament per la dificultat de garantir les mesures d'higiene en aquests serveis. I per altra banda, la majoria de platges el que contemplen és apel·lar, com dèiem, ja havíem dit anteriorment, a la responsabilitat ciutadana.
Tot i que el grup de treball se centra en aquest problema originat per la pandèmia, el seu objectiu és tornar a centrar els seus esforços en la gestió sostenible de les platges a través de mesures conjuntes i no aïllades com ara la substitució de les dutxes per rentapeu.
I anem a veure com ha anat a les Terres de l'Ebre, concretament a Tortosa. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bon dia.
Bon dia. La intensa pluja que ha caigut durant tot el matí a la ciutat de Tortosa ha aigualit l'entrada a la fase 2 de la desescalada i s'ha vist poca gent pel carrer. Malgrat això, el fet que els bars ja puguin servir a l'interior dels locals ha afavorit l'assistència de clients que avui no podien seure a les terrasses. José Antonio Espinosa és el propietari de la cafeteria Cappuccino del centre de Tortosa.
La veritat és que ha anat bé. El que passa que l'afluència ja no ha sigut justeta. No ha sigut cap d'això, però bueno, no mos podem queixar. Dintre el que hi ha, que diuen que carrers mullats, que l'haig d'ajuts, perfecte, ara ja veurem. Avui és el dia més mullat, però bueno, també ho acarreiem al temps.
La pluja també ha impedit que reobrís avui el mercat setmanal a l'aire lliure, com estava previst. Sí que hi ha hagut, en canvi, molta afluència de públic a establiments comercials més grans de 400 metres quadrats ubicats a l'entrada de la ciutat i que han pogut obrir avui per primera vegada des de l'estat d'alarma.
I ens queda una última fotografia, l'Alt Pirineu i Aran. La fem concretament a Tremp. Ràdio Tremp, Anna Solana, quan vulguis. Bon dia.
Bon dia, Tremp, capital del Pallars Jussà. El canvi de fase ha estat rebut amb alegria, però tot i això l'Ajuntament ha optat per la prudència i anirà obrint els seus equipaments de manera gradual. Així ho explicava l'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Cases.
Cada vegada que anem desescalant una mica, ostres, la veritat és que amb molt optimisme, però i ara, per exemple, el cine no l'obrirem. La biblioteca s'està adaptant, a la que la tinguem adaptada l'obrirem. Les piscines estem treballant per obrir-les. Tampoc s'obre mai una piscina al maig, sempre s'obren al juny, per tant, tenim marge de temps.
I al carrer, avui dilluns, és dia de mercat municipal a Tremp, la majoria de comerços oberts, però encara força bars i terrasses amb la persiana baixada.
Gràcies, Anna, des de Ràdio Trem. Crònica política ara. El president Quim Torra ha fet avui la seva primera visita institucional i ha escollit Igualada com a primera destinació. I ha anat aquest matí a presentar un primer paquet de mesures de suport a la Conca d'Òdena. Ha seguit la visita el nostre company Albert Cavaller, de Canal Taronja Noia. Albert, bon dia, com ha anat?
Bon dia, doncs. Torra s'ha reunit amb els representants de l'Aliança per la Conca, formada pels alcaldes i alcaldesses i també per membres del sector social i econòmic del territori, que recordem va estar confinat perimetralment del 13 de març al 6 d'abril a causa del brot de coronavirus. Torra ha anunciat diverses mesures de xoc per pal·liar la situació de crisi econòmica i també social que es pot generar a la zona. En destaquen 1,5 milions d'euros per al comerç a fons perdut, un pla per ordenar 300.000 hectàrees per a indústries tecnològiques o convertir l'Hospital d'Igualada, que va ser el focus de coronavirus a la Conca, en hospital universitari. Així ho ha explicat Torra aquest migdia.
L'Hospital d'Igualada serà també un hospital universitari. Amb això acabem de completar un mapa universitari per Igualada i per la Conca, que pensem que pot ser d'un gran interès. Estem pensant en l'alcalde de 1.000 estudiants en aquesta subcomarca i, per tant, també ens ajudarà en el que és la reactivació econòmica, en el dinamisme tant del comerç com cultural, molt i molt necessari.
A banda, el president també s'ha reunit amb diversos representants del Consorci Sanitari de l'Anoia, que ha agraït personalment la tasca que van dur a terme durant els dies més durs del brot a Igualada, en què, recordem, gairebé un 20% de la plantilla de l'Hospital de la Ciutat estava a casa en quarantena.
Gràcies, Albert, des de Canal Taronja Anoia. I atenció a una informació que estem veient publicada a diversos mitjans. La Vanguardia, El Mundo, El País, publiquen aquesta hora que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destituït el cap de la Guàrdia Civil a Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Connectem amb la nostra companya Mont Carvajal, que està seguint totes aquestes informacions. Mont, bon dia. Endrecem, què estan dient aquests diaris?
Bon dia, Anna, així és. Endrecem. Primer ha sigut El Mundo que ho ha tret. Després El País ho ha dit també, confirmat per fonts d'Interior. Després La Vanguardia i també la CN ho van traient. La qüestió, segons aquestes primeres informacions que no tenim confirmades ni tampoc el ministre no ha dit res. Segons El País, per exemple, és per una pèrdua de confiança per dos motius. Una, perquè la Guàrdia Civil va fer un informe sobre el delegat del govern a Madrid per haver autoritzat manifestacions el 8 de març. Aquest informe del Ministeri de l'Interior no sabia que l'estava fent i, per si fos poc, en aquest informe es diuen, segons sempre, segons El País, que aquest informe recull moltes valoracions i greus acusacions contra el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, en Fernando Simón. Fins i tot se li atribueix comissió de delictes. És a dir, no sabien, falta de confiança, perquè no sabien que estava fent aquest informe i després en aquest informe hi ha acusacions greus sobre Fernando Simón. Recordem que Pérez de los Cobos va ser el màxim responsable de la comandància de Guàrdia Civil a Madrid des de l'abril del 2018, quan el govern del Partit Popular el va ascendir, posant al capdavant de la dotació de 4.800 agents, i abans havia estat coordinador del desplegament policial de l'1 d'octubre i una de les peces claus que va permetre que el Tribunal Suprem condemnés els líders independentistes. En aquest sentit, les xarxes comencen a bullir, hi ha moltes reaccions, una d'elles, per exemple, Jaume Sens dels Comuns, que diu destituir Pérez de los Cobos era una exigència d'higiene democràtica des de l'1 d'octubre del 2017. És ell qui hauria d'estar a l'espera de sentència i no de trapero. Són moltes les reaccions, com diem. Estem nosaltres també a l'espera de tenir confirmat aquesta destitució. De moment, per això, el que us estem explicant són el que diuen les xarxes i el que diuen els mitjans de comunicació, que sí que ho tenen confirmat.
Doncs queda clar, seguirem aquestes informacions i aquesta confirmació les properes hores, aquesta destitució del cap de la Guàrdia Civil a Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Moltes gràcies, Mont. Passen 3 minuts de 3 quarts de 3, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Salut estudia permetre la mobilitat entre les regions sanitàries de Barcelona.
És una petició que fan des de molts ajuntaments que veuen, per exemple, com de Badalona es pot anar fins a Arenys, però no entra a la capital catalana. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que espera que sigui una realitat dilluns vinent.
Les tres regions barcelonines han entrat avui a la fase 1, però també hi ha novetats a l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
Les tres regions han passat avui a la fase 2, on desapareixen les franges horàries, que no són per a la gent gran. També s'amplia a 15 el nombre de persones per trobar-se.
I avui s'ha fet la primera visita institucional del president de la Generalitat, de Quim Torra, que ha escollit la Conca d'Òdena.
Ha anunciat un paquet de mesures per reactivar la zona, com 1,5 milions d'euros a fons perdut, o que l'Hospital d'Igualada passi a ser hospital universitari.
Aquest dilluns encetem una setmana que serà clau pels treballadors de les plantes de Nissan a Catalunya. Dijous la companyia ha de fer públic el seu pla de viabilitat, dirà si segueixen obertes o no. Ja fa setmanes que els treballadors estan en vaga i organitzant protestes, demanant tornar a convocar una altra, i en paral·lel estan accelerant els contactes amb administracions per intentar fer pinya i salvar aquests llocs de feina. La setmana passada es van reunir amb el govern, avui ho feien amb la Moncloa, Jordi Casino, amb qui s'han trobat i què diuen? Bon dia.
Bon dia, doncs, es reunió amb el Ministeri d'Indústria, amb el seu secretari general, Raúl Blanco. Després d'aquesta trobada, els comitès d'empresa han decidit que faran demà mateix, com deies, una acció de protesta a Barcelona per reivindicar el futur de la multinacional a Catalunya. En aquesta trobada li han exposat al secretari general del Ministeri els objectius de la seva lluita i la necessitat d'anar tots junts per forçar la multinacional a apostar per les plantes que té a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Des del Ministeri els han manifestat la preocupació de l'administració per la situació de Nissan i els han confirmat que estan treballant de manera coordinada amb la resta d'administracions per convèncer la multinacional que mantingui la seva activitat a Catalunya. Ho ha dit Ángel Boita, secretari general de Comissions Obreres del grup Nissan.
Que están todas trabajando a una para que Nissan no se vaya de España, que van a empezar a sacar los dientes como administraciones y le van a empezar a poner muy claro a Nissan que no debe de marcharse y que si se va le tiene que salir bastante más caro irse que quedarse, que Nissan es rentable quedarse, que evidentemente no vamos a entender ni en España ni en el resto de Europa que la primera empresa que ponga el cierre encima de la mesa después del tema del COVID sea Nissan para irse de Europa.
L'acció de protesta de demà serà a les 8 del vespre a la plaça de Sant Jaume i servirà per denunciar la situació d'incertesa en què es troben les plantilles de Nissan a l'espera que la multinacional aclareixi aquest dijous els seus plans de futur, ja que hi ha risc més de 20.000 llocs de feina.
Gràcies, Jordi. Avui també tenim una informació important del sector primari, l'arribada dels primers temporers romanesos a Ponent per participar en la campanya de la fruita. Des d'Afrucat celebren que finalment la normativa s'hagi adaptat per rebre aquests treballadors en qui compten cada any. En un FM, Pere Gilar, bon dia, ens ho amplia, si us plau.
Bon dia, Anna. Es preveu que durant els dies vinents arribi la resta de mà d'obra qualificada, unes 300 persones més. Des de l'Associació Empresarial de la Fruita de Catalunya celebren que finalment els hagin escoltat i modificat la normativa. Per una banda, la que permet l'entrada a l'Estat de treballadors amb contracte, ni que no siguin del sector sanitari, i per altra, l'eliminació de la quarantena de 14 dies per als sectors essencials, l'agroalimentari inclòs. Escoltem Manel Simón, el seu president.
És una sensació agredolça perquè nosaltres venim reclamant la urgència determinades mesures des de l'inici de campanya. Desgraciadament, en tot l'inici de Cirera i Albercoc, doncs no hem pogut tindre aquestes facilitats. Ara sí, s'han escoltat, agraïm la deferència i sobretot el sentit comú.
Simón també alerta que segueixen necessitant un volum important de mà d'obra menys qualificada i que únicament contractaran aquelles persones amb situació regularitzada.
Gràcies, Pere, des de Munt FM. Això en agricultura, en pesca, ens fixem en les mesures que ha adoptat la flota de Palamós per evitar un enfonsament dels preus. Ràdio Palamós, Carles Ribas, bon dia, explica'ns-ho.
Bon dia. El fet que els establiments d'hostaleria hagin estat inactius durant gairebé dos mesos ha reduït dràsticament la demanda de peix. Quan van tornar a feinejar, una de les principals pors de la flota d'arrossegament de Palamós era que si portaven massa producte a port, els preus s'acabessin ensorrant precisament per la poca demanda. I per això es va acordar que les barques sortissin a treballar per torns, limitant així el volum de pesca. Toni Albalat és el patró major de la confraria de pescadors de Palamós.
A dia d'avui, tot el peix que ens està entrant a la nostra llotja s'està venent uns preus que són acceptables, per no dir millors que la resta de ports, crec que estem bastant satisfets. Estan tant, per exemple, algunes espècies que potser no eren tan habituals al curs dels últims anys.
La meitat de la flota d'arrossegament de Palamós feineja una setmana i la resta ho fa la següent.
Gràcies, Carles, des de Ràdio Palamós. Atenció, tenim una altra última hora. Tornem a tenir avui un informatiu mogut i és que el govern espanyol acaba d'anunciar que aixecarà la quarantena per turistes estrangers a partir de l'1 de juliol. No hauran de passar aquests 14 dies reclosos ni quan entrin al país ni els nacionals ni els estrangers que vinguin a fer turisme. Ara sí, cultura. Aquest dilluns, malauradament, tenim una nova cancel·lació, la del Rockfest Barcelona, que s'havia de fer a Santa Coloma de Gramenet. El posposen a l'any vinent. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Badalona. Raquel Moreno, endavant, bon dia.
Bon dia. Ara la cita més rockera canvia de data i tindrà lloc de l'1 al 3 de juliol del 2021. Des de l'organització afirmen que el cartell s'anunciarà properament. De fet, les entrades que ja s'havien venut per aquest estiu seran vàlides per a la següent edició del festival. Enguany, alguns dels artistes confirmats eren Kiss, Judas Priest, Liner Skynyrd o Celtica. El Rockfest Barcelona se celebra al Parc de Can Zam des del 2014.
Gràcies, Raquel, des de Badalona. Arribats a aquest punt, als esports. Eduard Cabré, anem tard. Bon dia. Què ens expliques?
Bon dia. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha reconegut que vol reprendre la competició el dijous 11 de juny. La voluntat del màxim mandatari és un partit únic. Aquell dia seria un derbi sevillà entre el Sevilla i el Betis i a partir d'aleshores desplegar la resta del calendari. Paral·lelament, la Lliga ha comunicat també als clubs que a partir d'avui ja es poden entrenar amb grups de màxim 14 jugadors. Fins ara el límit era de 10. I ja és oficial, el Barça B, el Sabadell i el Cornellà seran els equips catalans que disputaran la fase d'ascens a segona divisió A, juntament amb el Castelló, que va tancar la Lliga com a primer classificat. De fet, avui el Barça B i el Sabadell ja han començat els entrenaments. I a tercera divisió, la federació també atorga el títol de Lliga, en aquest cas a l'Hospitalet, que haurà d'enfrontar-se amb el quart, el Sant Andreu, mentre que el Terrassa, que va acabar segon, jugarà la semifinal d'ascens contra l'Europa. Un Terrassa que està a l'espera de desinfectar les seves instal·lacions per tal de poder reprendre quan toqui els entrenaments. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Miqui Romagosa.
El Terrassa està a l'espera de l'hoquei de l'Ajuntament de Terrassa de desinfectar les instal·lacions per poder començar els entrenaments per preparar el que serà el play-off d'ascens a la segona divisió B. El conjunt agarenc ha treballat i molt pensant en el futur amb la renovació del seu tècnic Xavi Molís, ara fa unes setmanes. Ara toca pensar en preparar aquesta eliminatòria davant l'Europa i rebre l'hoquei de l'Ajuntament. Recordem que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va deixar clar que vol facilitar el màxim que el Terrassa pugui estar l'any que ve a la segona B i posar punt i final a 11 temporades a tercera divisió.
I en futbol femení, el Barça ha estat proclamat oficialment campió de la Lliga Iberdrola i la propera temporada jugarà la Champions League. I en bàsquet, l'Euroliga ha decidit cancel·lar de forma definitiva la competició i, per tant, deixa de ser-te la temporada. Recordem que jugava el Barça. I això és tot.
Gràcies, Eduard. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de les 3. Ho deixarem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Por entradas de azul, tan vez por nacer.